Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Bona tarda, amics d'Esports COPE. Aquí seguim amb la informació esportiva COPE Catalunya i Andorra fins les 4 de la tarda. A 10 dies perquè comenci la Lliga, pendents de l'operació sortida al Barça, sembla que el més imminent és el traspàs de Riqui Puig a Los Angeles Galaxy. En parlarem de tot plegat amb l'Emilio Pérez de Rozas. A l'Espanyol, Javi Puado ha parlat sobre RDT i els objectius de l'equip. L'escoltarem i també xerrarem una estona amb Dani Solsona. El Girona juga aquesta tarda contra el Nàpols al quart partit de pretemporada, on ja podrien debutar Angel Herrera i Rodrigo Riquelme. I avui, en els últims minuts de programa, no us perdeu el reportatge de Juan Arias sobre el boom del pàdel a Espanya. Com cada dia us estem preguntant a Twitter temes que ens interessen. En clau Barça, us preguntem si creieu que Riqui Puig tenia qualitat per jugar al Barça. Penseu que sí, el 26%. Penseu que no, la majoria, el 24%. Déu-n'hi-do, si sou durs amb el Riqui. I en clau espanyol us estem preguntant què us preocupa més en aquesta pretemporada. El cas RDT, la manca de fitxatges o els últims partits. Guanya la manca de fitxatges, 61% dels vots. En segon lloc, el cas RDT amb un 33%, i els últims partits només us preocupen a un 7% dels votants. Amb l'Héctor García al control de so i l'Indira Correa a la producció, no marxeu, que tornem de seguida.
Yo les deseo a los oyentes, en primer lugar, que tengan vacaciones, que eso significa que tendrán un trabajo del que podrán descansar. Y en segundo lugar, por supuesto, que descansen, que desconecten.
Este verano, Paco González vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y los domingos en Tiempo de Juego. ¿Te lo vas a perder?
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Jugadors, 27 jugadors té el Barça a la plantilla, segueix treballant l'operació de sortida amb alguns fronts oberts. No comptem el Riqui Puig perquè en les pròximes hores s'ha de concretar el seu traspàs a Los Angeles Galaxy. El mercat de fitxatges als Estats Units es tanca demà. Parlem de tot això amb el Víctor Navarro. Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Sílvia. Sí, en Riqui Puig, que marxarà imminentment a Los Angeles Galaxy, signarà per 3 temporades i per cert és el conjunt rival, com a curiositat, de la ciutat del de Gareth Bale. Seran els dos jugadors franquícia del clàssic de la ciutat de Los Angeles. El Barça no es reserva una opció de recompra, però sí un percentatge d'una futura venda. És un projecte que il·lusiona Riqui per tenir minuts habitualment, perquè és una nova lliga en creixement, com és la MLS d'Estats Units, i perquè tindrà un paper destacat, cosa que no ha trobat a Can Barça els últims anys. La seva fitxa allibera lleugerament la massa salarial i el seu dorsal, el 6, apunta a Gavi una vegada faci 18 anys aquest divendres i pugui renovar en condicions de jugador del primer equip.
Operació sortida en marxa, de moment ja han sortit aquest estiu Coutinho, Adama, Alves, Jude Law, Lenglet, Luc de Jong, m'explicaves, Molts jugadors, Mingueza, a més de Rick Manach, de Guagué, Trincao...
Sembla que no, però són, eh?
Sí,
11
sí.
jugadors
sí,
han sortit.
Sí, ja quasi ens havíem oblidat d'ells, eh?
Sí, sí, entre els que acabaven contracte i els que han sortit, 11 jugadors, però segueix, Sílvia, aquesta operació sortida després de Mingueza i Riqui Puig. El Barça i, sobretot, Mateu Alemany estan intentant pressionar els agents de Bradway, Neto, Umtiti i Memphis per trobar una sortida en els propers 10 dies, que és quan comença la Lliga i quan necessiten, com tu deies, baixar aquestes 27 fitxes. Necessiten, màxim sabeu, són 25, però és que, a més, tenen en ment que 3 serien per les possibles arribades d'Azpilicueta, Marcos Alonso i Bernardo Silva. En el cas de les sortides, Memphis Depay busca un equip potent, el Barça vol ingressar calés per ell, però el seu agent prefereix acordar una carta de llibertat. Amb Neto, el problema és el seu sou, l'elevada fitxa, té interès d'equips de la Lliga i de fora, però ha de rebaixar les seves pretensions o no podrà trobar equip. En tema Umtiti, és habitual els últims anys, condiciona tot el seu nivell físic, va renovar l'hivern fins al 2027, en aquest hivern, però adequant el seu salari, tot i així, és elevat i només sortiria o amb una cessió, pagant al Barça part de la fitxa, o amb una rescissió, cosa que també comportaria al Barça molts diners perquè hauria de pagar-li el que li queda de fitxa. Per últim, Bradway. No està sent fàcil el seu cas perquè el danès vol quedar-se al Barça, i està vivint un somni a la ciutat comtal, vol quedar-se aquí, o si no, que li paguin tota la fitxa. Per tant, també sortiria car pel Futbol Club Barcelona aquesta segona opció. I a tot això està pendent de la situació un Miralem Pjanic que avui arriba a Barcelona després dels 3 dies de vacances, que ho ha dit als companys, David Bernabéu estava allà preguntant-li que ell està molt bé aquí, que està feliç, es vol quedar. Xavi està content amb ell pel que ha vist a la pretemporada, però dependrà sobretot de les fitxes, de que marxin altres jugadors perquè pugui seguir el Futbol Club Barcelona.
Està content Xavi, però veurem si li treu el lloc a Nico a la plantilla,
sí,
del Barça.
Perquè no caben tots.
Tots no caben, no caben. Parlem ja de futbol perquè queden 10 dies per la Lliga, per aquest debut contra el Rayo, però el més imminent és aquest diumenge, el trofeu Joan Gamper. Ja ha arribat a Barcelona el rival, el Pumas, de Dani Alves.
Sí, de Dani Alves. Han vingut en 4 grups, Sílvia, 4 grups. Han vingut des de les 9 del matí fent escala a Madrid, han vingut en 2 grups, després al migdia han arribat un altre també fent escala a Madrid, i aquesta tarda arriba un altre directe des de Mèxic fins a Barcelona, 4 grups. Entre ells està, evidentment, el cas destacat és Dani Alves, que s'acomiadarà de l'afició del Futbol Club Barcelona diumenge a les 8 de la tarda a l'Spotify Camp Nou, amb un altre nom, on la mirada, evidentment, estarà posada en els fitxatges del Futbol Club Barcelona, però també amb ell, i a veure què diu, a veure què ens explica també, si parla en algun moment, perquè va sortir no molt content del Barça i esperava almenys quedar-se fins al Mundial de Qatar d'aquest hivern, els propers 6 mesos. Però el Pumas ja està aquí, des d'avui fins diumenge, gaudint de la ciutat. Segur que Alves és el millor guia per tota la plantilla, i el Barça ja aquesta tarda comença a entrenar a les 7 de la tarda per preparar aquest Gamper, però sobretot, evidentment, pensant en, com deies, en els 10 dies que queden pel debut de la Lliga, el Barça-Rayo, de dissabte 13 d'agost.
Veurem aquesta tarda el primer entrenament de Koundé amb els seus companys, el primer entrenament de Lewandowski a la Ciutat Esportiva, per
sí,
tant,
molts atents,
atents a aquest entrenament de la tarda. Gràcies, Víctor.
Gràcies a tu.
I ens aturem un moment en aquesta història de Riqui Puig, una història que acaba amb desil·lusió per un jugador que va arribar amb 14 anys. Es va convertir en la gran esperança de la cantera, però no va convèncer a cap entrenador al primer equip. L'Aurora Fuster ens ha fet un resum d'aquests últims anys. Bona tarda, Aurora.
Bona tarda, Sílvia. Doncs ni Valverde, ni Setién, ni Koeman, ni ara Xavi, el de Mata de Pera, no ha aconseguit triomfar en el Barça amb cap dels entrenadors amb els quals va debutar. Riqui apuntava a ser una de les promeses de la Masia. Després de passar per les categories inferiors al Barça, va debutar amb el B de Gerard López. Les seves actuacions no van passar desapercebudes per Ernesto Valverde i va començar a convocar-lo per al primer equip. Amb sols 19 anys, disputava el seu primer partit oficial al Camp Nou contra la Cultura Leonesa. El tècnic Txingurri es desfeia en elogis després del debut de Riqui, amb assistència inclosa, i el centrocampista mostrava la seva il·lusió per jugar al Camp Nou.
De luego lo que tiene es que es un jugador que no se esconde, porque que quiere la pelota, se relaciona bien con ella y es algo que tiene ganado.
Yo creo que es el debut soñado, encima con victoria he podido dar una asistencia. Yo creo que eso es el fruto de cada día, de entrenar cada día. Yo venía aquí al campo cuando tenía 3 años, pues imagínate la ilusión de saltar en el campo con toda la gente que había.
De comptar per aquí que Setién i presagiar ser el nou talent de la Masia, a perdre protagonisme i a l'ostracisme en Ronald Koeman. L'holandès va donar minuts als joves, però Pedri, Gavi i fins i tot Nico van superar el de Mateo de Pera. Inclús Koeman deixava entreveure que no es tractava de la competència en l'equip, sinó de l'actitud del jugador.
Y me gusta gente que cada día trabajan para mejorar. Si hay alguien de plantilla que puede ser que en su posición hay demasiada competencia, pero también puede ser porque en los entrenos no hace suficiente para dejar pensar al entrenador en cambiar cosas.
En 4 temporades, el jugador de la Masia sols ha disputat 57 partits amb el club. Ara sembla més fora que mai del Barça.
I vull saludar a un dels comentaristes amb qui sempre puc comptar, sempre, Emilio Pérez de Rozas. Bona tarda.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Silvia?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, estupendo.
Bueno, me alegro. Ricky Puig, Emilio, historia de una desilusión. ¿Tú cómo te quedas al saber que se va de esta manera y a Los Ángeles Galaxy?
Bueno, lo primero que pienso es que probablemente el mismo ahora estará arrepintiéndose de las posibles oportunidades que haya tenido a lo largo de los últimos años, ¿no? Porque no se puede decir que su cabezonería, pero probablemente su tozudez a la hora de decidir quedarse cuando probablemente ha tenido alguna posibilidad de salida, ahora le toca irse a un fútbol desconectado de alguna manera de la realidad, un fútbol que, como si fuera el de Japón o el de Arabia Saudí, pues es un fútbol bajo, de poco relieve, de poca relevancia, de poca distinción, donde nadie se fija en los jugadores que hay allí, ¿no? Y realmente es, como diríamos los catalanes, un gran desensís, ¿no? Una desilusión tremenda, sobre todo por parte de él, porque repito, porque en los últimos años igual ha tenido alguna propuesta interesante de equipos importantes de primera división y él se ha quedado en Barcelona por comodidad, tal vez por lo que decía Koeman. Yo creo que las frases de Koeman en este reportaje son muy, muy reveladoras de qué le ha pasado a Ricky Puig. Probablemente no ha peleado, no ha trabajado lo suficiente en los entrenamientos y, ¿por qué no decirlo? Digamos que en la última época, en el último año, su amistad, su relación, tal vez su fiesta con Gerard Piqué le ha pasado factura y ha acabado convertido en algo más que un suplente, en un descarte,
¿no? Era su oportunidad este año con Xavi, ¿no? Parecía que era el técnico que más podía avalar un jugador, un centrocampista creativo como Ricky Puig, y ni aún así, ¿eh?
No, porque, a ver, esto probablemente no le interese demasiado a nuestros oyentes, pero sí tienen que saber que en nuestra profesión, medio en broma, medio en serio, ¿verdad? Siempre ha habido un gran pique entre aquellos periodistas que considerábamos que Ricky Puig no estaba a la altura de el fútbol que requería, la competencia que requería el Barcelona, la presión que requería el Barcelona, la determinación que requería el Barcelona, y aquellos periodistas que lo consideraban un mito, que lo consideraban insustituible, que consideraban que 5 minutos suyos eran 100 veces más que cualquier que 20 minutos de Gavi o de cualquier otro, ¿no? Y siempre ha habido entre nosotros en las redes, no tanto en las redes, sino en nuestros WhatsApp personal, un pique entre unos y otros, ¿no? Aquello que aparecía Ricky Puig y daba un pase y entonces entre nosotros ya nos picábamos, acabado el partido, lo ves, cómo tiene que jugar y tal. Y realmente al final, no digo que aquellos que decían que Ricky Puig no tenía sitio en el Barça, hemos acabado ganando. El problema es ese, que hemos acabado ganando. Pero también hay un problema superior y es imposible, materialmente imposible, que tantos entrenadores estén equivocados. Y por tanto, yo creo que no era un jugador de talla Barça, evidentemente.
Parece que sí. Lo que pasa es que nos aferrábamos a él también en unos años duros deportivamente porque había poco a lo que aferrarse y seguramente lo ha acabado pagando. Fíjate qué casos más diferentes, Emilio. Cucurella y Sergi Gómez, dos jugadores salidos de la cantera que se fueron prácticamente por la puerta de atrás y que ahora van a protagonizar traspasos millonarios. Cucurella está cerca de cerrarse su traspaso al Chelsea por más de 50 millones de euros y Sergi Gómez lo quiere el City, que también pagará una millonada por él. ¿Esto es un fracaso del Barça, el que se hayan ido talentos así y que ahora triunfen?
Bueno, yo, siguiendo el caso, el ejemplo de Ricky Puig, no diría tanto que es un fracaso del Barça como que es un riesgo, una voluntad, un coraje, una determinación de ese futbolista de irse, ¿no? Me parece que lo hizo Gerard Piqué también. Y Gerard Piqué volvió en plan triunfador y fue un éxito tremendo, ¿no? O sea, no sé, yo creo que es que tú te tienes que arriesgar, tú te tienes que buscar la vida. La vida que escogió Riqui Puig fue muy cómoda. Fue una vida de millonario, fue una vida de Mate de Pera, que creo que es el municipio más rico de España. Fue una vida realmente lujosa y exquisita y estupenda, todo eso que tiene ganado. Pero futbolísticamente, pues ha perdido su carrera. Eso es evidente. ¿Por qué? Pues porque no hizo lo de Cucurella, no hizo lo de López, no hizo lo de Piqué, no hizo lo de tantos otros, ¿no? ¿Me entiendes? Incluso, Silvia, tantos otros que lo arriesgaron y lo hicieron y no les salió, porque eso también puede ocurrir. Pero yo creo que tienes que hacerlo, sobre todo cuando el club, los entrenadores te demuestran que no tienen sitio ahí, ¿no?
Es importante para uno joven jugar, está clarísimo. Tienen que jugar, revalorizarse y aprender. Y Riqui Puig eligió el otro camino y le salió mal. También es verdad que Sergi Roberto en su día eligió el camino de quedarse y al final ha tenido muchos minutos. Pero bueno, son casos diferentes. Emilio, te agradezco mucho estos minutos aquí en Sposcopia.
Por favor.
Y te mando un besazo enorme.
Lo sé, lo siento cada día. Un beso.
Un beso, adiós.
Chao, Silvio.
I parlem d'un vell conegut, el Barça, Luis Suárez, eh? S'esperava el debut amb Nacional de Montevideo aquesta matinada, no ha estat titular, el seu equip ha perdut contra Goianense per 0-1, però ja s'ha viscut aquest debut tan esperat. Indira Correa, bona tarda.
Hola, buenas tardes. Sí, Silvia, el delantero uruguayo vuelve a vestir la camiseta del equipo que fue su casa entre 2004 y 2006. La ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana acabó con una derrota de Nacional por 0-1 frente al Atlético Goianiense brasileño. Vestido con el número 9, dorsal cedido por el argentino Emmanuel Gigliotti, Suárez saltó al campo en el minuto 75. Pese a jugar solo unos 15 minutos, estuvo cerca de marcar un gol, pero no pudo evitar la derrota. 34.000 aficionados acudieron al estadio esperando la vuelta del pistolero, y entre ellos se pudo ver al exfutbolista argentino Sergio Agüero, el Kun, apoyando a su amigo Suárez. El uruguayo ha firmado con Nacional hasta diciembre y espera poder tener minutos de cara al Mundial de Qatar.
Gracias, Indira.
A ti.
I parlem de l'Espanyol, que encara té molta feina per perfilar la plantilla. De moment, quatre fitxatges, Lecom, Brian Olivan, Vini Sousa i José Lu, i amb la polèmica d'RDT encara sense resoldre. Juan Arias, bona tarda.
¿Qué tal, Silvi? Buena tarde. Sí, hoy he hablado el delantero Javi Puado, que ha valorado la situación del nombre de moda, Raúl de Tomás, que un jugador que está en, digamos, pendiente de su futuro, que sigue entrenando aparte, que no ha jugado ningún amistoso y que parece que está más cerca de salir que de continuar, aunque hasta el cierre del mercado todo puede pasar. En este sentido, las diferencias con el entrenador y la posibilidad de jugar el Mundial son condicionantes muy a tener en cuenta para esclarecer su futuro. Puado, eso sí, espera que Raúl de Tomás siga como perico, pero decide el club.
Raúl al final está pues preparándose para estar al 100%, yo lo veo pues igual que el año pasado, lo veo muy centrado y al final sabemos que es un jugador muy importante para nosotros y esperemos que nos ayude mucho durante el año.
Tras los amistosos de pretemporada, el equipo ha alternado buenas sensaciones y resultados ante el Montpellier y el Lille, por ejemplo, con otras peores contra la balompédica linense y el Brighton. Puado ha reconocido que las últimas derrotas, las dos últimas, no han gustado, pero espera que el equipo sea competitivo en la Liga con la llegada de refuerzos.
Un equipo competitivo en todos los partidos que durante la Liga, durante la Copa y todos los que vengan, obviamente. Un equipo que sea pues difícil de jugar, que se le cueste pues ganar y que sea un equipo sobre todo pues jodido dentro del campo.
El año pasado Puado marcó 4 goles en 30 partidos, una cifra quizá algo corta, que la próxima temporada espera mejorar, lo que se dice, dar un paso adelante.
Gracias, Juan.
Iba a corte.
Escuchamos
sí,
a
va a corte,
Puado.
Va a corte.
Cada temporada intentar pues ser mejor, ya no solo yo, sino también el equipo. Intentar que sea un mejor año que el del año pasado y está claro que individualmente pues intentar pues ayudar al equipo de la mejor manera posible y obviamente siempre he dicho que como delantero pues intentar hacer los máximos goles posibles y asistencias, pero bueno, sobre todo pues intentando jugar bien al fútbol y obviamente pues creciendo como futbolista.
Que te quería despedir antes de tiempo, dime, Juan.
Nada, simplemente un apunte, Melendo, que ya no es jugador del Español, fue uno de los futbolistas a los cuales no se renovó, está a punto de fichar por el Elche.
Ahora sí, gracias.
Que vaya bien.
I comentem la situació de l'equip. A 10 dies pel debut a la Lliga a Balaïdos. Saludo a l'exjugador, que en sap bastant d'això. Dani Solsona, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Bé, tranquil. Ara, tranquil.
Sí?
D'aquí poc ja començarà el festival, no?
Mm-hmm. Del que li has vist a l'equip aquests últims partits, et preocupa alguna cosa?
Bueno, aquesta pretemporada, aquests partits, ha sigut una mica muntanya russa, eh? Vull dir, contra Montpellier i el Lille l'equip està força bé, contra Les Palmes va estar ja regular, ja li va costar, i després dos partits bastant dolents, no? Balompédic, Alinense i sobretot el Brighton. Bé, s'ha de treballar molt. És veritat que han marxat bastants jugadors que acabaven contracte i no s'han renovat, i han hagut quatre arribades. Aquest equip li falta encara bastants elements per completar un planter competitiu de cara a la Lliga.
On és més necessari, Dani, aquests reforços?
Jo a la porteria no he vist bé el porter, no el conec, no sé a quin nivell tindrà, no ho sé, però em fa la feta que un porter potser farà falta. Però amb el desconeixement del que tenim ara, el de Conte, que no el conec molt bé. Després jo crec que a davant falten dos homes, en bandes, falten dos homes. Tenint en compte que es queda Raúl de Tomàs, si es queda, doncs no caldrà cap jugador més en atac, però si no es queda Raúl de Tomàs es necessitarà un altre jugador que acompanyi a José Lu, perquè José Lu està sol, encara que tinguis com a recurs a Puado i algun altre jugador, no? I al mig del camp jo crec que també falten un o dos elements per completar, perquè pràcticament hi ha tres, bueno, quatre, no? Entre el Vinícius que ha arribat, el Keidi, Darder, Pol Lozano, vull dir, jo crec que se'n fa curt.
Molta feina a fer. No sé si l'Espanyol podrà assumir tots aquests recanvis que necessita.
Bueno, clar, aquest és el gran problema, això del fair play, i clar, i nosaltres això de les palanques aquestes no ho tenim clar.
Això és uns altres, eh?
Això és uns altres. Sí, sí, però, bueno, com va dir el director esportiu Catoira, doncs encara s'ha de fitxar i que el mercat no acaba fins a l'1 de setembre, no? Que jo trobo que és massa llarg. Jo trobo que el mercat s'hauria d'acabar quan comencés la Lliga, però això és un altre tema. No, s'han de posar les piles i han d'arribar entre 4, 5 o 6 jugadors més. Sí, sí.
Em parlaves tu del cas RDT. Tu, com a jugador que has estat, quina solució li veus a aquest tema?
És que no conec bé el que està passant, perquè per una banda al principi ens van dir que havia arribat tard, que és normal, que va començar més tard la pretemporada, doncs que s'havia d'estar, que s'estava posant en forma, que encara no tenia el nivell físic per poder jugar, però clar, tot això es anava diluint. Per què? Perquè anaven passant els partits i arribava un moment que dius, bueno, doncs ja porta tres setmanes entrenant, no? És estrany que no estigui ja jugant alguns minuts, encara que sigués mitja hora o 20 minuts. I després escoltem tot el que està passant, no? Que si vol marxar, jo no sé si vol marxar, no sé si l'Espanyol el vol vendre. No, és una mica... Jo estic amb aquesta incògnita i amb aquest dubte de no sé realment què és el que passa, no? Però el que sí que ha de ser és que s'han de posar d'acord en algun moment. D'acord, és que quedes, perfecte, vinga, va, doncs anem-hi. O, escolta, si s'ha de traspassar, porta equips que vinguin amb alguna oferta interessant i a lo millor han de marxar.
El que està clar és que el temps corre en contra de l'Espanyol, no? Perquè com més triguis a decidir, més et costarà trobar un recanvi si l'has de buscar.
Sí, sí. Això està clar. I ara, en aquestes dues setmanes, no s'arregla, doncs seria un daltabaix molt gran que quan acabi el mercat, el dia 31, per exemple, d'agost, doncs que marxés en aquesta data, no? Si no tens res preparat. Jo imagino que des de la direcció esportiva tenen algunes alternatives, almenys estudiades, preparades, per si Raúl de Tomàs no segueix, no? Això és el que vull pensar.
La sensació és que ha pogut passar alguna cosa que no sabem, no? Perquè és molt estrany tot.
Sí, per això et dic que a vegades treure conclusions o fer alguna valoració de Raúl de Tomàs, doncs, clar, sense tenir totes les dades de tot el que està passant, doncs a vegades és, bueno, doncs dius coses i... però quina és la realitat? No la sé, jo realment no la sé ben bé. També hi ha un altre cas que també per mi és una mica estrany, que és el de Villena, no?
Sí.
Que no sé si van comprar després de la cessió, si van pagar ja per quedar-se amb aquesta clàusula que tenia de compra de 2 milions o 2,5 milions, no ho sé ben bé, i que de cop i volta, una vegada hagis fet això, doncs tampoc entri en la dinàmica, no? També està, bueno, ha jugat cap minut, està aquí a Barcelona, vull dir, no sé, són dos casos una mica que ja veurem per on anirà, però que de fora, dius, home, és, sembla estrany. Eh?
Veurem si es van solucionant algunes incògnites. Dani, t'agraeixo molt aquests minuts Esportscope. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, una abraçada. Juga avui partit de nivell contra el Nàpols, 6:45, i podrien debutar les dues últimes incorporacions. Àlex Martínez, bona tarda.
Bona tarda, Silvia. El Girona s'enfrenta hoy al Nápoles en el estadio Teófilo Patini a las 6:30 de la tarde. Será el cuarto partido de pretemporada para el conjunto gironí, donde buscarán la segunda victoria en esta pretemporada después de ganar ante el Andorra. Recordemos que el resto de partidos de esta pretemporada se han saldado con una derrota contra el Benfica y un empate contra el Peralada. Hablemos ahora de los posibles debuts, el extremo Rodrigo Riquelme y el mediocentro Yángel Herrera. Los dos últimos fichajes del Girona han viajado con el equipo a Italia y han sido convocados. Por tanto, si Michel lo considera oportuno, los dos jugadores podrían disputar sus primeros minutos con la camiseta del Girona. Yángel Herrera, que llegó ayer, ha hecho las primeras declaraciones como jugador del Girona, hablando del reto que es para él jugar en este club. Le escuchamos.
Bueno, se supone para mí un gran reto estar en el Girona, contribuir a ayudar al equipo a los objetivos que se marcarán en esta vuelta a la primera división.
El que no ha sido convocado es el portero Adrián Ortolá. El jugador podría marchar en las próximas semanas, ya que parece que Michel le ha comunicado al portero que no cuenta con él para esta temporada. Un último apunte de Silvia sobre el partido. El encuentro entre el Girona y el Nápoles se podrá ver por el canal Sports 3.
No te vayas muy lejos, ahora hablo del Barça femení, que treballa ja amb la majoria dels seus efectius preparant el primer partit de pretemporada, que jugarà aquest dissabte contra l'AEM de Lleida, Johan Cruyff. No s'espera que juguin encara les internacionals, però sí alguna de les noves incorporacions. Precisament avui hem conegut la lesió d'un dels fitxatges d'aquest estiu. Aurora Fuster, bona tarda.
Així és, aquest matí els serveis mèdics del Barça han anunciat la lesió de Núria Rábano. L'exjugadora de la Reial Societat té un esguinç al turmell dret, sofert en una de les sessions d'entrenaments d'aquesta setmana. El seu retorn queda pendent d'evolució. Rábano va ser el primer reforç del Barça per cobrir el lateral esquerre. Recordem que Leila Wahabi va fitxar pel Manchester City, que Melanie es va retirar i que Rolfo ocupava aquesta posició sense ser la pròpia. El fitxatge blaugrana serà baixa aquest dissabte al Johan en el primer partit de pretemporada contra el Lleida. Giraldez tampoc podrà comptar, en principi, amb Brons, amb dies de descans després de l'Euro, igual que Heise, després de la Copa Amèrica, i Salma Parayuelo, convocada amb la Sub-20. No obstant això, sí que és probable que debuti Laia Codina, que ha tornat al Barça aquesta temporada. Un últim apunt. Aitana Bonmatí entra dins de l'11 ideal de l'Euro 2022. La centrecampista és l'única internacional per Espanya. L'equip el completen 5 jugadores alemanyes, 4 d'Anglaterra i una francesa. Aitana va ser elegida MVP enfront de Dinamarca i Finlàndia i va marcar un gol en l'Euro.
Llàstima que les jugadores no van poder passar d'aquests quarts de final. Segueixo parlant de futbol perquè, com sempre, a l'agost s'està disputant el torneig d'històrics al municipal del Guinardó. Avui, tercera jornada en joc, Àlex Martínez.
Pues sí, hoy a partir de las 6 de la tarde arranca la tercera jornada en el torneig dels històrics en el municipal del Guinardó. El primer partido de la jornada será el Martinenc contra el San Andreu, actual campeón del torneo. En este mismo grupo también se encuentra el Cerdanyola del Vallès. El campeón de este grupo será el primer semifinalista de la segunda semifinal. Los posibles rivales serán la Fundación Grama, el Horta o el Manresa, que disputarán mañana sus partidos. Los equipos ya clasificados para la primera semifinal son Terrassa y Sants, que se enfrentarán el sábado a las 6 de la tarde en busca de un puesto en la final del torneo. La segunda semifinal también se jugará el sábado, pero a las 8 de la tarde. Y la final tendrá lugar el domingo a las 6 de la tarde.
Gracias, Alex. Com t'agrada, Héctor? Aquesta música t'agrada, eh? Em fa que la deixis una a la vora a escoltar. Deixa'm que parlem una mica de pàdel, que el pàdel està de moda. S'està celebrant aquests dies a Espanya el Madrid Premier Pàdel, torneig del circuit mundial que ha creat el president del PSG, Nasser Al-Khelaifi, amb els jugadors del circuit. I sobre el creixement d'aquest esport a Espanya ens ha preparat un reportatge Juan Arias.
El pádel es el nuevo deporte de moda en Cataluña. Las cifras de practicantes desde que este deporte irrumpió hace 15 años han aumentado exponencialmente hasta el punto de ser ya el segundo más practicado después del fútbol y estar dentro del top 10 de las federaciones catalanas en número de licencias a pesar de su relativa juventud. Las cifras dicen que el aumento de clubes y licencias ha sido de un 70% en los últimos 7 años para sumar 257 clubes, 18.600 federados, 1.400 pistas y eso sin contar con aquellos que lo practican a título personal, sin federarse, con lo que podemos asegurar que la cifra puede llegar a 600.000 practicantes. El presidente de la Federació Catalana de Pádel, Felip Ròdenas, explica el boom del pádel en declaraciones a Sportscope.
Es un esport fàcil de practicar, on et diverteixes des del primer moment que entres a la pista i generes unes complicitats molt atractives entre la gent que està jugant. També cal dir que no requereix d'una gran tècnica per poder jugar i això fa que sigui d'una facilitat extrema al poder practicar-lo.
Hay que tener en cuenta que las pistas ocupan poco espacio, son relativamente baratas, cuestan entre 16.000 y 21.000 euros cada una, se juega por parejas y existen diferentes niveles y edades, pero sobre todo hay un factor determinante, ha tenido mucha aceptación entre las mujeres, lo confirma el ex campeón, ex número uno del mundo y actual entrenador Fernando Velasteguín.
Es un deporte que le encanta muchísimo a la mujer, por lo tanto si la mujer lo practica prácticamente toda la familia, porque es una gran impulsora del desarrollo del deporte. Y por último, destacaría que hoy es un deporte que se puede practicar en una hora y cuarto. Estamos ante, me atrevería a decir, el deporte del futuro en los próximos 10, 15 años, porque está la pauta que país que conoce el deporte, país que lo hace crecer de una forma impresionante.
El aluvión de peticiones, sobre todo en horas vespertinas, es tal que hay dificultades de ofrecer pistas. El extenista Alberto Berasategui, propietario del club Padel Ripollet, explica que su objetivo es ampliar las instalaciones porque determinadas horas no dan abasto.
El auge ha sido terrible. Estamos mirando otras opciones para intentar ampliar el negocio y ha sido o fue toda una sorpresa el que haya habido tanta buena aceptación. Está muy difícil, como dices tú, reservar pista en este tipo de horarios.
Algunas voces hablan de que la burbuja del pádel puede estallar, pero de momento el número de participantes, de pistas y de clubes no para de crecer.
Bona feina del Juan Arias. Entrem en els últims minuts de programa. Què ens deixem, Juan?
Última hora, pues, Fútbol Sala, Indústria, Santa Coloma y Barça se enfrentarán en la primera jornada de Liga, prevista para los días 10 y 11 de septiembre. Se da la circunstancia de que Xavi Closas, ex técnico del filial azulgrana, es el nuevo entrenador del equipo colomense. Por cierto, que el último partido jugarán Barça contra Inter. Tenis, Paula Badosa debuta en el torneo de San José de Estados Unidos directamente en los octavos de final contra Elizabeth Mandalik. La número número 240 del mundo. Y en cuanto a fútbol, el delantero Camello renueva por el Atlético de Madrid y sale cedido al Rayo Vallecano. Un punto más, Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay lanzan una candidatura conjunta para organitzar el Mundial del 2030.
I marxem recordant-vos les enquestes al Twitter oficial d'Esports Cope. Creieu que Riqui Puig tenia qualitat per jugar al Barça? Penseu que no, el 74%, i que sí, el 26%. I en clau espanyol us estem preguntant què us preocupa més aquesta pretemporada, i el que més us preocupa és la manca de fitxatges en un 61%. El cas RDT us preocupa un 33%, i els últims partits només a un 7%. Ho deixem aquí, tornem demà a la mateixa hora. Us esperem a tots. Gràcies, bona tarda.